Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Luis Cuervas era un president del Sevilla que quan obria la boca per riure tenies la sensació que alguna cosa dolenta estava a punt de passar i que podries aparèixer l'endemà a les pàgines de successos dels diaris. Era l'època que Luis Cuervas, repeteixo, president del Sevilla, li va sortir el pitjor dels enemics possibles, Manuel Ruiz de Lopera, un president del Betis que de jove anava a buscar als bars la gent que li devia la renda perquè li paguessin. Entre aquests dos es van repartir la Sevilla futbolística i la van convertir en un corral de la Pacheca. Hi ha aquella imatge a la divertida sèrie vintage que va produir el Jordi Évole, la Liga de los Hombres Extraordinarios, on dos dies abans d'un derbi de Sevilla, l'any 85, l'Opera va coincidir amb Luis Cuervas en una tertúlia a l'Hotel Colón. L'exmandatari del Betis va acusar Cuervas d'anar mamat i li diu: no es pot venir als llocs carregat de whisky. I l'altre li va contestar: si em bec un whisky, me'l prenc perquè sé prendre'l, i tu no en tens ni idea. Això li deia el sevillista molt indignat. I l'Opera li va replicar: per això jo només bec aigua. Aquella escena va acabar que gairebé arriben a les mans. Sempre que es parla de la Sevilla futbolística, recordo la patètica final de la Copa d'Europa, amb el Barça perdent els penals contra l'Steaua de Bucarest, la fugida de Bert Schuster, els penals fallats i la vergonya barcelonista. D'aquella Sevilla de Cuervas i de Ruiz de l'Opera es veien més miracles que pilotes i es venien més estampes de les verges que cromos de futbolistes. La Sevilla dels miracles ha ressuscitat gràcies al cul de la Lleona de Girona, una ciutat que avui pinta de vermell el calendari, acostumat a patir les inclemències d'uns anys de la mala desgràcia de no pujar primera quan els tocava. Ahir, el Girona va certificar la seva permanència a primera divisió. Abraçat per la seguretat del grup City, el duet Quique Cárcel-Mitchell ha mostrat al futbol com és d'important un gran director esportiu que es complementa amb un gran entrenador. L'èxit, òbviament, és global, però la mirada necessita assenyalar aquest parell. Faria bé la propietat de garantir-se la continuïtat d'aquests dos herois que han tocat la tecla de l'èxit i hauria de pensar si és convenient pressionar per jugar a una Europa menor, que és això de la Conference League, que només comporta despeses, viatges i duplicar un calendari amb els riscos que es pot suposar. Però això, en tot cas, són problemes de rics. Sevilla, la gran Sevilla del futbol kitsch, ha estat la capital de la celebració del Girona, aquella ciutat on l'Opera va ser en una memorable entrevista amb el Carlos Herrera a Canal Sur Televisió. L'Opera va revelar la història d'un soci del Betis, el seu pare, incinerat al futbol, amb les cendres col·locats en un pot de préssecs en almíbar, que li va demanar ajuda perquè el deixessin entrar al camp amb el pot de vidre, quan no es podia entrar vidres al camp. El consell de Ruiz de l'Opera va ser ficar les cendres en un envàs de poleva. Sevilla. Havia de ser Sevilla. Allà. Felicitats, Girona. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és dimarts, dimarts 2 de maig del 2023.
I avui no plourà enlloc, s'espera un dia tranquil, de sol, de bandes de núvols prims i amb algunes boires ara a primera hora. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua activa l'avaria a la 2 entre Corbera de Llobregat i Sant Andreu de la Barca, que talla un carril en sentit est, i a la C25 també un accident talla part de la via Santa Maria d'Oló en direcció a Vic.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida l'aigua, de seguida més detalls de l'Operació Catalunya, de seguida un article avui al diari El País que fa por, directament fa por, la mateixa por que fa la nova troballa tecnològica. Però, primer de tot, un dia més, el pa nostre de cada dia. El matí complicat a la xarxa de Rodalies i regionals del sud de Catalunya, una incidència a les instal·lacions de DIF a Gavà obliga a retallar a menys de la meitat el servei de rodalies de la línia R2 Sud i a desviar trens pel Penedès. L'avaria el trobem al sistema de senyalització i l'ha causat un incendi. Segons fonts consultades per RAC1, en el moment de l'avaria hi havia una tempesta elèctrica i no es descarta que l'afectació fos greu i calguessin diversos dies per reparar-la. Sapiguem quina incidència té aquesta retallada del nombre de trens des de l'estació de Gavà, on tenim el problema. Allà hi ha la Montse Martí.
Doncs ara mateix només es garanteix la circulació de trens de Rodalies cada 30 minuts, cada mitja hora, al corredor Sant Vicenç-Vilanova, Castelldefels-Barcelona. Just fa uns minuts ha passat un tren per aquí, a l'estació de Gavà, i ha costat fins i tot tancar les portes de la gent que hi havia. I a l'andana ara mateix torna a estar plena de gent que espera el següent tren, que passarà d'aquí aproximadament a mitja hora. Renfe intenta posar trens de màxima capacitat, però és molt complicat poder absorbir tota aquesta demanda. A banda, alguns trens regionals de Tarragona i l'Ebre circulen ara mateix desviats pel Penedès per arribar a Barcelona i no es descarten retards els trens que sí que puguin circular. Per megafonia s'està informant cada pocs minuts els passatgers d'aquests problemes, que assumeixen amb resignació que avui arribaran tard allà on vagin. Els tècnics de DIF, d'altra banda, intenten solucionar aquesta avaria, però no se sap ara mateix ni quan se solucionarà ni quan es podrà restablir del tot la normalitat.
86 minuts. Un dels protagonistes d'aquest cap de setmana llarg ha estat per fi la pluja, que fins i tot ha estat molt intensa en alguns punts de Catalunya. Ara bé, és suficient aquesta pluja? No. No. Gens ni mica. Ha servit alguna cosa? Sí. Sí que ha servit alguna cosa. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Volíem que plogués i ha plogut, veu dir que plouria i ha plogut. La pregunta és de què ha servit tot això, Mònica?
Doncs mira, per trencar aquesta tendència decreixent de les reserves, és a dir, els embassaments només feien que baixar, doncs bé, s'ha aturat aquesta baixada en alguns embassaments, no en tots, sobretot embassaments de les comarques de Girona i de Barcelona, perquè és on s'ha recollit més aigua, i fins i tot en algun punt es veu un lleuger i tímid ascens d'un 1%, o gairebé no arriba, però la Baells i Sau, per exemple, són dos dels pantans on s'ha vist reflectit aquesta pluja. Han caigut entre 30 i 60 litres per metre quadrat en general, com dèiem, sobretot entre Girona i Barcelona, i les comarques amb més aigua, amb més de 50 litres, el Ripollès, el Berguedà i també la Garrotxa. Això és bona notícia perquè ha caigut l'aigua on havia de caure, és a dir, a les capçaleres dels rius, però no en tenim prou. Si mirem, per exemple, aquests 60-70 litres per metre quadrat que han caigut en algunes zones, caldria que caiguessin 5 o 6 vegades més els mateixos registres d'aigua durant el mes de maig perquè veiéssim que els embassaments se situen, per exemple, al 50% i ens plantéssim a l'inici de l'estiu amb aquestes reserves a la meitat. Això seria el que hauria d'arribar. Aquests 5-6 temporals, si comptem amb aquests 60-70 litres per metre quadrat.
Per tant, aquesta pluja que cal, es veu als mapes?
A molt curt termini no, és a dir, avui, demà i demà passat no, perquè seran dies sense pluja.
Dimarts, dijous, no.
No, sol, núvols prims, algunes boires, ambient càlid al migdia, però sense pluja. Divendres podria caure alguna gota al Pirineu durant la tarda. Dissabte, de nou, s'esperarien alguns ruixats a les comarques de Ponent i del Nord, important, si cau al Nord, perquè és on es recull aquesta aigua cap als embassaments, i diumenge podrien descarregar també alguns ruixats entre Girona i Barcelona. Per tant, la bona notícia és que no veiem una situació d'estancament de molts dies, sinó que a partir del cap de setmana hi hauria una miqueta més de moviment i a partir de dimarts que ve, si mirem un pèl més enllà, doncs encara més pluja.
La pluja més ha tingut un efecte positiu en la lluita contra els incendis. Els agents rurals han explicat a RAC1 que els litres que han caigut han permès donar una petita treva pel que fa, sobretot, als possibles focs que es podien produir, a Giró.
Des del cos d'agents rurals subratllen que tota pluja és benvinguda perquè ajuda a minimitzar riscos. El cap de l'àrea regional de Barcelona, però, Jaume Bosch, lamenta que el volum de pluja no ha estat suficient per regar boscos i assegura que la treva que dona és petita.
El volum de pluja ha sigut molt escàs. En algunes zones estem parlant de 10-12 mil·límetres. Pràcticament això és una remullada i no arriba pràcticament a penetrar en el sòl, que és el que necessitaríem perquè la vegetació doncs torni a recuperar la humitat. Penseu que venim de 2 anys de sequera acumulada, que portem algunes hores més de 300 mil·límetres de dèficit pluviomètric.
Bosch insisteix que cal una pluja constant que hidrati més punts del país.
Tindrem una treva molt puntual doncs, en les comarques del sud de Girona i litoral de Barcelona. No en tenim prou amb una pluja que ens caigui torrencial o que ens caigui puntualment, sinó que necessitaríem un règim de pluges que anés fent.
Espera que aquest maig faci bona la dita cada dia un raig i es puguin repetir més episodis com el d'aquest cap de setmana per consolidar un canvi que permeti encarar la campanya d'incendis amb més garanties. Si no, els pròxims mesos, diu, es podria entrar en una situació mai vista fins ara.
La situació, que avui és especialment complicada, bàsicament pel vent del nord-est, a l'Alt Empordà, al sud i a l'oest de Catalunya, a la plana de Lleida, de fet, aquests dies no ha caigut gairebé ni una gota i els pagesos tenen por de perdre el 100% de les collites. Ho explicava RAC1 el president de la comunitat de regants, Josep Maria Jové.
Tenim pel davant 5 mesos molt dolents que veurem com podem fer. Nosaltres, en l'aigua que tenim, ens han dit els tècnics de l'IRTE que no confiéssim salvar cap cultiu, ni un. Amb prou tres feies, algun cultiu podrà salvar els arbres, però ni això ens asseguren.
Avui, precisament, ha de reobrir parcialment el canal Segarra-Garrigues després de 4 dies tancat, però només per garantir aquesta supervivència dels arbres. Jové va explicar que cada pagès n'hi ha 1.200 d'afectats, rebrà una assignació d'aigua en funció del terreny i el nombre d'arbres que haurà de racionar al llarg del mes. Assegura que aquest matí a les 10 hi haurà una reunió a Saragossa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per consensuar els propers passos. Per cert, Mònica, hi ha un diputat del grup mixt que es diu Pablo Cambronero que ha entrat a la següent pregunta al Congrés. ¿Está el gobierno manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos? En caso afirmativo, ¿qué productos, modos, sistemas y medios está usando el gobierno de España para esta manipulación? Una pregunta, ¿a qué refereix exactament i què en penses?
Es refereix a això que es coneix com a chemtrails, que és que hi ha la idea que els avions ens llencen productes químics, no?, per diferents motius. I un és, el que defensen en aquest cas, és que es desfacin els núvols i hi hagi sequera. Que també al rerefons doncs, no s'acaba d'entendre perquè no sé quin és el motiu per voler la sequera, no? Aleshores, fa molt temps que hi ha aquest moviment, això és una cosa de fa molts anys, però últimament està agafant més força. I aleshores són aquestes esteles que tu pots veure al cel que queden quan passa un avió. Saps que a vegades el cel sí. Es queda ratllat. Hi ha dies en què es queden i altres dies en què no. Per què es queden alguns dies i altres no? Doncs per les condicions meteorològiques que tens. Si són dies en què hi ha molt aire fred en altura i molta humitat, aquesta estela de l'avió es forma perquè el vapor d'aigua que surt de l'avió es troba en un context que li va bé i aleshores es queda marcada aquesta estela. I altres dies, si l'ambient és molt sec o més càlid, aquesta estela no es veu. I tu veus passar l'avió, però no deixa rastre. I aleshores és fruit de les condicions meteorològiques. Si veieu el cel ratllat no és perquè ens estiguin fumigant ni perquè els avions ens estiguin llançant res, sinó perquè les condicions d'aquell dia fan que tu vegis la línia que en un dia en què les condicions no són iguals no la veus.
Per tant, el que diu aquest diputat, que era de Ciutadans i que va transfuga, això és...
Jo en principi no hi estaria d'acord.
D'acord. Que fina ets sempre amb això.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 12, la pluja, com dèiem, ha estat una de les grans protagonistes del cap de setmana, d'aquest cap de setmana llarg del 1 de maig, però malauradament hi ha hagut un altre, que és el trànsit, i diem malauradament perquè hem tancat aquests 3 dies amb un balanç tràgic. Des de divendres hi han mort 6 persones a les carreteres, però atenció, perquè només des de Sant Jordi, és a dir, fa poc més d'una setmana, el nombre de víctimes puja fins a les 14. L'última va ser ahir la tarda, per causes que s'investiguen, un cotxe va volcar i va perdre una roda. El pneumàtic va sortir disparat i va anar a parar sobre un cotxe que circulava en sentit contrari. La víctima mortal és precisament el copilot d'aquest segon vehicle. Això ahir, però, com dèiem, des de Sant Jordi han mort 14 persones en diferents accidents. Això vol dir que una quarta part de totes les víctimes a les carreteres des que va començar l'any han estat en només 8 dies, gairebé 2 cada dia, un drama. Fins ara, durant aquest 2023, hi ha hagut 53 morts pels accidents de trànsit a Catalunya. Un 5% menys que el 2019, l'últim any comparable, però la tendència dels últims dies preocupa, especialment pel que fa als motoristes. Una de cada 4 víctimes mortals, tant l'última setmana com el conjunt de l'any, conduïen o anaven en moto. Trànsit insisteix i demana precaució i consciència de la vulnerabilitat dels motoristes. A banda dels accidents, una vegada més l'AP7 ha tornat a concentrar les primeres retencions de l'operació tornada, en aquest cas del cap de setmana llarg de l'1 de maig, sobretot entre la Roca del Vallès i Llinars, en sentit Barcelona. Dit això, sabiguem quina és la situació a aquesta hora a la xarxa viària de Catalunya.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC. Ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Les incidències del matí continuen actives. Es tallen carrils tant a l'A2 a Sant Andreu de la Barca en sentit est per una avaria, com a la C25 al tram de Santa Maria d'Oló cap a Vic per un accident. D'altra banda, a l'AP7 ara mateix també es talla un carril per obres a l'alçada de Sils en els dos sentits. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a la xarxa viària, amb cues, per exemple, de 3 quilòmetres en trams com a la C-17 a Parets del Vallès en els dos sentits de la marxa, a la C-32 a Sant Boi i Viladecans cap al nord, o a la B-23, que està afectada en dos trams, a Molins i a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues cap a Barcelona. I a les rondes, ara hi ha més congestió en sentit sud, en pràcticament tot el tram entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes, amb aturades i circulació intensa a la B-20, i a la ronda litoral també s'ha circulat molt lent des de Sant Adrià. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Per cert, que aquesta nit comencen les obres per renovar el paviment del tram de la C-31 que va de Sant Adrià del Besòs a Montgat i mitigar el soroll que fan els cotxes quan hi circulen. Els treballs es faran bàsicament de nit i duraran un trimestre.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Quart de nou. Atenció a aquesta informació que avui treu el diari El País. Els fiscals conservadors animen Alberto Núñez Feijóo a desmuntar lleis del govern de Pedro Sánchez. És una notícia que llegim a El País i que recull les intervencions més destacades d'un sopar de fa 15 dies a Madrid entre Núñez Feijóo i una cinquantena de fiscals afiliats a l'associació conservadora que és majoritària en la professió. La sensació general és d'alineament indissimulat amb les tesis del PP. Qui ho ha expressat de manera més evident és Antonio Narváez, que va ser magistrat del Tribunal Constitucional i ara que és, ara és fiscal de sala al Tribunal Suprem. D'entrada va dir, sense embuts, que tant de bo que Feijóo arribi a ser president d'Espanya. Aleshores va abonar una de les teories conspiranoiques de l'extrema dreta, la que qüestiona la legitimitat de les eleccions en què el recompte es fa a través de l'empresa Indra perquè suposadament està controlada per persones pròximes al PSOE. Diu Narváez, Pedro Sánchez ha llevado el deterioro de las instituciones desde el Constitucional hasta el Tribunal de Cuentas. Incluso se habla de alguna industria como Indra, que es la que controla informáticamente los procesos electorales. Això diu un fiscal exmagistrat del Tribunal Constitucional. Aquest fiscal del Suprem també va alertar dels problemes de cohesió territorial a Espanya i va posar com a exemple el País Basc, on diu... Se está perfilando una estrategia de coalición con Bildu, que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos. Déu-n'hi-do. També va parlar Consuelo Madrigal, recordeu que va ser fiscal general de l'Estat i una de les fiscals del judici del procés. Consuelo Madrigal va assegurar que s'estan pervertint els procediments legislatius. Què vol dir? Doncs que, segons ella, s'està utilitzant vies com la de les esmenes, que són la part final de la tramitació d'una llei, per tirar endavant casos legislatius importants, com ara la reforma de la sedició, en lloc de fer tot el procediment que tocaria. I tot plegat, diu Consuelo Madrigal, per a convertir en llei los deseos de los grupos minoritarios. I encara una última intervenció que destaca avui El País, la de Cristina Deixeus, degana dels fiscals de l'Audiència de Barcelona i presidenta de l'Associació de Fiscals, que és qui organitzava aquest acte. Deixeus va presentar Núñez Feijóo com un polític clau pel futur d'Espanya que pot influir en les reformes legislatives i fins i tot en un futur pot tenir capacitat de decisió per millorar l'administració de justícia. I a més va afegir que compartia una frase del líder del PP que havia llegit feia poc en una entrevista. Se me dicen los pelos cuando escucho el himno de España. 8 i 18 minuts. El PP de Catalunya va participar de ple en el disseny, l'execució i el finançament de l'Operació Catalunya. Així es desprèn de la gravació d'una trobada entre José Manuel Villarejo, Javier de la Roxa i, atenció, Javier Basso, home de confiança d'Alicia Sánchez Camacho i extresorer del PP de Barcelona. En la conversa que publica el Món.cat, De la Rosa posa condicions per facilitar informació que perjudiqui Convergència. Deia estar disposat a destapar tot un seguit d'irregularitats a la cúpula del partit convergent que esquitxarien tant Artur Mas com la família Pujol, però a canvi exigia 250.000 euros.
Yo sí, la semana que viene, para empezar el trabajo, se adelanta una cantidad razonable, pueden ser pues, 250 euros, así de barato. Y avisáis a una persona que yo os diga, concretamente, que paralice un procedimiento ejecutivo que está haciendo sobre las próximas personas, que eso es muy viable, solamente con una llamada, sobre el compo, pues con eso yo me pongo en marcha inmediatamente.
Qui parla és Javier de la Rosa, que enumera les seves exigències, però el més rellevant és que no només se l'escolta l'omnipresent comissari Villarejo, sinó un dels homes claus del PP a Catalunya, Javier Basso, que és qui portava els comptes del partit a Barcelona. Per tant, el grau d'implicació del PP català en tota aquesta operació va ser més gran del que ens imaginàvem i va més enllà de la gran assenyalada fins ara, que és Alicia Sánchez Camacho. Javier Basso, doncs, participa en una trobada amb Villarejo per captar Javier de la Rosa com a font. L'empresari s'ofereix a parlar-los del promotor immobiliari Felip Massot, a qui acusa de ser qui gestiona els fons d'Artur Mas. També afegeix que va maniobrar amb Pujol per aconseguir les concessions de les ITVs i parla del paper de la família Sumarroca.
L'home que guarda el dinero Artur Mas és Felip Massot. El nombre important d'ells és Carlos Sumarroca, que és el home que recoge a Jordi Pujol quan sale de la cárcel de Zaragoza, lo tiene en su casa.
El de la patronal, ¿no?
El padre, Carlos. Este es el hombre importante de vida. Fíjate, este hombre tiene una pequeña constructora. Este hombre es una de las grandes fortunas catalanes que puedes poner. Él y los Miquel son los dos grandes hechos por Convergencia y por tanto tienen cosas a ver.
Villarejo creo que la información sería muy útil, pero te dubtas pels diners que demana de la Rosa d'entrada sense oferir-los res en ferm que els serveixi per desprestigiar Convergència, Mas i Pujol de família immediata.
Yo como tú también estás también en la marca y tú sabes que este aspecto para hacer una cosa así, pero entonces tendría que haber algo por tu parte y decir, aquí tengo esto, pues de tu culpa,
enseñaros el producto, que
te vamos a hacer, para que no te digas,
mira, esto va por aquí.
Si me llegáis a avisar, lo traía hoy.
Bueno, no, hombre, pero
es igual. Yo lo traía porque
bueno, oye, es
ya se ha dejado nada, hace muchos años.
Que la Rosa insisteix en el preu, en aquests 250.000 euros, de fet diu que estarà a la seva disposició les 24 hores del dia amb aquesta suma. I Basso i Villarejo insisteixen que cal que posi coses damunt la taula per tal de poder negociar. Científics dels Estats Units han creat una tècnica que és capaç de llegir la ment de les persones a través d'una ressonància magnètica. Segons els investigadors, el descodificador pot predir el que l'usuari està imaginant o està veient. Ara bé, abans que hi hagi més avenços tecnològics, els científics ja demanen el que demana tothom, que s'estableixin unes normes per protegir la privacitat de les persones i que no se'n faci un mal ús. Els resultats d'aquest projecte s'han publicat a la revista Nature Neuroscience. Els investigadors de la Universitat de Texas, als Estats Units, han aplicat la tècnica amb èxit a un grup de voluntaris i diuen que es pot llegir el pensament registrant l'activitat del cervell amb una ressonància magnètica. De moment, aquesta prova només funciona si la persona analitzada es presta a la col·laboració. La idea és que aquesta tecnologia ajudi persones que han perdut la capacitat de parlar per lesions o malalties com ara l'ELA i que així la resta puguin saber què estan pensant o què volen comunicar. D'altra banda, un dels pares de la intel·ligència artificial, Geoffrey Hinton, ha abandonat Google per alertar dels riscos d'aquesta tecnologia i treballava des de feia més de 10 anys. Ara assegura que plega per poder parlar lliurement de la tecnologia que ell mateix va ajudar a construir. Aquest informàtic britànic, ara té 75 anys, tem que la intel·ligència artificial es pugui utilitzar per fer mal. Per això demana aturar-ne el desenvolupament, no aplicar-la a gran escala fins que no estigui clar com es regula i si es pot controlar. També li preocupa que bona part de la població ja no podrà discernir quines fotos, vídeos o textos són certs i quins són falsos. A més, també adverteix que eines d'intel·ligència artificial com el ChatGPT poden provocar la supressió dels llocs de treball com el d'assistent jurídic o el de traductors. Hinton és un dels experts que més han contribuït a desenvolupar les xarxes neuronals profundes. Entre d'altres, ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries. És viable que hi hagi vacunes contra el càncer el 2030? Les farmacèutiques Moderna i BioNTech han respost. Recordeu que Moderna i BioNTech són les dues responsables dels assajos clínics més avançats en aquesta matèria. La resposta és sí, és viable. Fa temps que treballen en teràpies fetes a mida per poder curar el càncer o almenys canviar per complet la vida dels pacients i avui llegim al diari Ara que què en pensen dos oncòlegs que han analitzat aquests assajos. Què diuen? Doncs no només ho veuen perfectament factible, sinó que afegeixen que pot arribar fins i tot aquesta vacuna abans del 2030. Josep Tabernero, director de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron de Barcelona, centre europeu de referència a Europa a la lluita contra el càncer, diu que amb el ritme que porta la ciència tot és possible i parla de menys de 6 anys per aconseguir-ho. Per la seva banda, Laura Engelats del Clínic diu que els assajos de Moderna són molt prometedors i gens menyspreables. El govern d'Austràlia farà un pas més en la lluita contra el tabaquisme i prohibirà la compra de vapejadors a tot el país si no en té recepta. Això, tant si tenen nicotina com si no. La nova llei australiana també reduirà la concentració de nicotina permesa i eliminarà del mercat els aparells d'un sol ús. Alhora, restringirà els gustos, els colors i els ingredients permesos. Quan s'apropi el text, les persones que intentin deixar de fumar tabac tindran més fàcil obtenir una recepta per comprar un vapejador. Ara bé, els estàndards de qualitat també seran molt més alts. El ministre de Salut està convençut que amb els vapejadors la indústria del tabac vol crear una nova generació d'addictes a la nicotina. A partir de l'11 de maig ja no caldrà estar vacunat del coronavirus per poder entrar als Estats Units. El govern nord-americà de Joe Biden aixecarà dijous de la setmana que ve l'obligació de tenir la pauta completa de vacunació per entrar en avió al país. Una mesura que estava vigent des del 2021. De fet, serà el mateix dia que s'acabi oficialment l'emergència sanitària per coronavirus als Estats Units. Ara, juntament amb aquesta mesura, també desapareixerà l'obligació dels treballadors públics d'estar vacunats. Segons la Casa Blanca, aquesta relaxació és possible perquè les morts i hospitalitzacions per Covid han caigut en picat des de l'any passat i també pel bon nivell de vacunació que ja té la població. 7 de cada 10 nord-americans tenen la pauta completa. Avui, 26 minuts, l'home detingut, acusat d'haver matat a trets un jove de només 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona, ha passat la primera nit als calabossos de la comissaria de Vic. Els Mossos d'Esquadra el van detenir ahir al migdia després d'una llarga cerca al voltant del municipi amb desenes d'agents desplegats. Finalment, un veí va avisar que l'havia vist a prop de Vinyoles, al nord del municipi, i el van arrestar sense que operés resistència. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que la fugida va durar 8 hores i que el detingut tenia mitja dotzena d'antecedents penals. Quan els agents el van trobar, caminava en paral·lel per la C-17 i venia d'una fàbrica de Vinyoles on s'havia amagat. El diari també explica que la víctima, que era un adolescent veí del poble, va rebre almenys 2 impactes de bala. Segons ha pogut saber RAC1, l'origen de la batalla entre el presumpte homicida i la víctima està relacionat amb les drogues, Benet Iñigo.
L'avís va arribar de bon matí. Una baralla havia acabat a 13 a Sant Hipòlit i un noi de 15 anys estava ferit greu. Va morir poc després que hi arribés el servei d'emergències mèdiques. L'agressor és un vell conegut del poble, un home de 40 anys amb antecedents per altres incidents violents i relacionats amb la droga. Patrulles de seguretat ciutadana i efectius de l'ARRO van començar la recerca tant dins com a la rodalia del poble perquè els agents sospitaven que s'havia amagat al bosc. L'helicòpter el buscava des de l'aire i la unitat de segrestos es va posar en contacte amb el seu entorn perquè el convencessin d'entregar-se sense resistència. També s'hi va desplaçar el i el grup d'elit dels Mossos per si s'havia d'actuar davant una persona armada. Quan finalment, cap al migdia, alertats per un veí el van localitzar, l'home va acceptar l'arrest sense presentar batalla. Ja no portava l'arma del crim i, de fet, els Mossos la busquen per la zona on va fugir. Reconeixen, però, que és buscar una agulla en un paller en un entorn ampli i ple de vegetació. Probablement demà el posaran a mans del jutjat de Vic, que s'encarregarà del cas.
Sant Hipòlit ha quedat commocionat per la mort d'aquest nano, repeteixo, 15 anys. Un equip de psicòlegs va atendre des del primer instant la família de la víctima, també l'alcalde del municipi, Gerard Sancho, que es posa al costat de la víctima.
Com a Ajuntament de Sant Hipòlit, nosaltres recolzar i estar al costat dels familiars de la víctima i fins aquí, bàsicament, perquè nosaltres deixem en mans dels Mossos d'Esquadra, que són els encarregats de portar a terme la investigació.
L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. RAC1 pot avançar les causes del xoc frontal de trens que hi va haver fa poc menys d'un any a Vilaseca, al Tarragonès. Una reparació mal feta va ser-ne la clau. Tot plegat va passar la nit del 12 de juny. Dues locomotores de mercaderies que acabaven de passar una revisió no van poder frenar i van envair la via contrària a la bifurcació que hi havia entre Reus i Vilaseca. Un quilòmetre més endavant van xocar amb un tren regional que anava cap a la Tortosa, cosa que va provocar una trentena de ferits, mitja dotzena de certa gravetat. El motiu de quedar-se sense frens va ser una negligència a l'ombra a l'hora de fer la reparació. Un any després, però, la investigació encara deixa algunes ombres. Nilson Martí.
Les locomotores de mercaderies, propietat de Ferrocarrils de la Generalitat, havien anat als tallers de l'empresa GMF del grup Comsa a Constantí per reperfilar les rodes. I segons recull un informe de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris del Ministeri de Transports, van sortir amb la reparació feta, però sense que aquesta empresa comprovés que amb el nou perfil de les rodes, les peces que hi freguen per frenar, ho fessin, frenessin. I el cas és que no rutllaven. Això va fer que el tren no pogués aturar-se en un semàfor que tenia vermell, que es va trobar poc després de sortir de tallers. Se'l va saltar i va envair la via contrària sense que el centre de control tingués temps de canviar l'agulla. Tècnicament, no va ser possible. Però tot plegat, l'informe culpabilitza l'empresa encarregada de la reparació, tot i que també diu que el centre de control, el CTC, va saber que hi havia el problema 3 minuts abans del xoc i que, malgrat això, no va poder avisar el maquinista del tren regional que li vindria de cara un comboi de mercaderies fora de control. De fet, diu que és habitual que el sistema de comunicació amb els trens falli i que molts cops s'hagi de recórrer a trucar un mòbil que dugui el maquinista quan treballa. El document també indica que el responsable del centre de control va donar positiu en un test d'alcohol que li van fer llavors, si bé això no hauria tingut cap implicació en l'accident.
La investigació que es va tancar dimecres passat deixa altres dubtes. Per exemple, no valora el risc que té el punt concret de l'accident. És un espai en què els trens que venen de Tarragona han de circular contra direcció per poder entrar al nou tram del corredor mediterrani que es va estrenar fa només 3 anys. Això també va fer possible que el tren de mercaderies xoqués frontalment contra el regional que anava a Tortosa, i aquí la responsabilitat que l'obra es faci així va ser de DIF-NIL.
Aquest tram del corredor va ser un avenç, perquè fins al 2020 de Vilaseca a Vandellòs només hi havia una via per tots dos sentits. Però el nou tram tenia, i té encara, un taló d'Aquiles justament a Vilaseca, on comença. El motiu és que l'accés al nou corredor des d'aquesta estació només té una via, i això obliga els trens que van cap a Tortosa i València a trepitjar la via del sentit contrari per entrar al corredor. Això s'hauria pogut evitar quan es va fer la construcció, només calia posar dues vies i no una, i fer el que es coneix com a salt de moltó, que vol dir construir un pont o un petit pas soterrat perquè no calgui circular uns metres en contradirecció. Aquesta idea s'havia estudiat, era més cara, i el Ministeri de Foment de l'època la va descartar. Experts consultats per RAC1 no ho troben adient, perquè pel tram de Vilaseca hi passen molts trens i molt diferents. Rodalies de Tarragona, regionals, trens de mercaderies i fins i tot de llarga distància. Per tot plegat, aquest punt pot ser complex de gestionar.
31 minuts, us ho avança RAC1 a aquesta hora. El govern finalment pagarà 100 euros per alumne de primària en un xec que enviarà casa per casa aquest estiu per canviar per material escolar. És l'ajut de 100 euros que havia anunciat Pere Aragonès al debat de política general al setembre perquè no s'acabava d'implementar. Aquest va ser l'anunci.
Us anuncio que destinarem 100 euros per infant per compensar el fort increment de les despeses de material escolar que han hagut de fer front les famílies aquest mes de setembre. Una mesura encaminada a afavorir l'equitat social en un àmbit com l'educatiu, del tot essencial per assegurar la igualtat d'oportunitats.
I després que RAC1 denunciés que no s'estava fent, el PSC, Junts per Catalunya i la CUP van preguntar-ho al Parlament. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, responia a Junts que arribaria sense més detalls.
Uns ajuts que arribaran doncs, a l'inici del proper curs, que com bé diu inicialment la manera més ràpida de fer-ho, no? Que havíem doncs, plantejat era una deducció a la declaració de la renta, però que fos més ràpid no vol dir doncs, que fos el millor.
Doncs bé, ja en tenim els detalls, i són que les famílies el rebran a casa per gastar en material escolar als comerços adherits. Sílvia Solanes.
7 mesos després d'anunciar-ho al Parlament, el govern engega la maquinària per donar aquesta ajuda que forma part del pla de xoc contra l'escalada de preus. Tot i que Aragonès havia anunciat que es faria via declaració de renda i que seria per a les famílies més necessitades, finalment RAC1 pot avançar que serà universal per a tots els alumnes de primària, d'escoles públiques i concertades, i que serà en forma de xec. Aquest xec s'enviarà per carta a les cases dels alumnes durant aquest estiu perquè hi hagi temps de gastar-lo per material escolar, pensant ja en el curs que ve. El govern ja començat a demanar a les escoles, de fet, les adreces dels alumnes de primària per enviar aquests vals. I on es podran bescanviar? Doncs els comerços que s'hi hagin adherit. Aviat el govern anunciarà com ho hauran de fer els establiments per formar-ne part.
La Fiscalia demana més de 100 anys de presó per un osteòpata i fisioterapeuta de Barcelona que hauria agredit sexualment 23 pacients. El Ministeri Públic l'acusa d'utilitzar les sessions terapèutiques amb les dones per satisfer el seu desig. Els feia tocaments sense que elles n'haguessin donat el consentiment i sense que estiguessin relacionats amb el dolor que tenien. Els Mossos d'Esquadra van començar la investigació al gener de l'any 2017 amb les primeres denúncies rebudes i van detenir l'osteòpata, que a hores d'ara està en llibertat, però amb càrrecs. Avui arrenca el judici a l'Audiència de Barcelona, Marc Poyato.
El fisioterapeuta i osteòpata treballava a la clínica Néixer Casa de Barcelona, integrada per llevadores que ajudaven a les dones que no volien parir a l'hospital. A més, també feia visites a domicili. Un dia, una de les llevadores va rebre una queixa d'una pacient que se sentia molesta amb l'osteòpata per com la tocava. Llavors es va posar en contacte amb la resta de dones i van sorgir més casos. Segons l'escrit de la Fiscalia, els tocaments que feia l'acusat no tenien res a veure amb les dolències de les pacients. Algunes hi anaven per problemes estomacals o mal d'esquena i els hi feien massatges als pits, els hi posava la mà per dins de les calces i fins i tot en algun cas els introduïa un dit a la vagina. En total, se l'acusa de 23 delictes d'abús sexual, en alguns casos amb penetració i amb l'agreujant d'abús de confiança, amb penes d'entre 3 i 10 anys de presó per a cada un d'ells. A més, la Fiscalia també demana un total de 255.000 euros d'indemnització per a les víctimes, que si no els paga l'acusat, se n'haurà de fer càrrec la clínica com a responsable civil subsidiària.
Mentrestant, la família de Dani Alves ha expulsat a l'exparella del futbolista de la residència on vivien. Ho han fet després que ella es negués a firmar un contracte de confidencialitat. És una informació que llegim avui a La Vanguardia. La model Joana Sanz es vol divorciar d'Alves, tancat preventivament a Brians 2 des del 20 de gener, acusat de violar una jove a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre. La família d'Alves li va posar com a condició que si volia continuar vivint a la casa que tenen en comú a Barcelona, ella havia de firmar un pacte on acordava guardar silenci sobre Alves i el seu matrimoni. Sanz s'hi va negar i la família del futbolista l'ha convidat a marxar del domicili conjugal. La parella està en tràmits de divorci, la model acusa Dani Alves de negar-s'hi i complicar tots els tràmits. Vuit i 35 minuts. Ho hem sabut aquesta matinada, Aerosmith anuncia que es retira amb una gira de comiat. Aerosmith, una de les icones mundials del rock, posarà punt i final a mig segle de carrera amb 40 concerts pels Estats Units i el Canadà. Atenció, només als Estats Units i al Canadà. El grup que lidera Steven Tyler tocarà per última vegada èxits com I Don't Want to Miss a Thing, que sentit de fons, o Crazy. O Dream On. Oh, somebody. La gira arrencarà al setembre i portarà el nom de Peace Out, una expressió que en anglès es fa servir per dir adeu o acomiadar-se. La gira comptarà amb 4 dels 5 membres originals de la banda, tots ells, per cert, ja tenen més de 70 anys. I seran Steven Tyler, que és el gran vocalista del grup, Joe Perry i Brad Whitford a la guitarra i Tom Hamilton al baix. El bateria Joey Kramer no participarà a la gira per motius familiars i de salut. El grup l'acompanyarà la banda The Black Crowes, que es faran de taloners. La gira arrencarà el 12 de setembre a Filadèlfia i anirà per Boston, Nova York, San Francisco, Seattle. L'últim concert d'Aerosmith serà el 26 de gener de l'any que ve a la ciutat canadenca de Montreal. I el que dèiem al davantal, el Girona continua fent història primera i segella matemàticament la permanència a 6 jornades pel final gràcies a una altra victòria pel record. 0-2 al camp del Sevilla. A més, atenció, perquè l'equip que entrena Mitchell està a només 3 punts de la setena posició que donaria accés a la Conference League en cas que el Real Madrid li guanyi la Copa a l'Osasuna el dissabte. Precisament el Girona venia de golejar 4-2 als blancs entre setmana en una nit memorable a Montilivi i ahir el Ramon Sánchez Pijuan de Sevilla va tancar la setmana perfecta amb una victòria d'un mèrit enorme davant d'un Sevilla en ratxa que havia guanyat 13 dels últims 15 punts. Juanpe va fer el 0-1 al minut 20 de la primera part amb una rematada acrobàtica i el Tati Castellanos, que venia de fer-ne 4 contra el Real Madrid, va sentenciar la segona part després d'un xut al pal de Rodrigo Riquelme. Després el Sevilla va collar els últims minuts, però els andalusos van topar amb un gran Gazzaniga que un dia més va ser clau per l'equip català. Amb tots els detalls, l'enviat especial de RAC1 a Sevilla, Miquel Agut.
La permanència ja és un fet, és matemàtica. Queden 18 punts i el Girona en té 13 més que el descens, és cert, però com que hi ha duels directes entre els perseguidors, no tots podrien avançar els gironins. Mitchell feia servir eufemismes amb aquest escenari per no parlar d'Europa a la sala de premsa del Ramon Sánchez Pizjuán.
No descarto nada, però no és el objetivo. El objetivo és llegar lo más arriba posible. El objetivo que se puso el equipo son los 53 puntos, que es hacer historia.
Qui sí mantenia un discurs més ambiciós va ser Riquelme, MVP del partit, i reconeixia a RAC1 que Europa és ara l'objectiu.
Si querés jugar en Europa la temporada que viene.
Bueno, es el objetivo ahora mismo que nos ponemos. Nosotros somos un equipo ambicioso y queremos siempre aspirar a lo máximo.
El Girona és 8è, a 3 del 7è, que aniria a Europa si el Madrid guanya la Copa, i a 5 del 6è, que es classificaria de ple dret per la Conference League dijous a 8:15 a Montilivi, partidàs contra el Mallorca amb Europa en joc.
Gràcies, Miquel. Avui la victòria del Girona és protagonista de tots els diaris esportius que, d'altra banda, passen de puntetes sobre la permanència primera i, en canvi, s'il·lusionen amb la possibilitat de jugar la temporada que ve a Europa. Albert Pedrol.
Marc Brugués, al diari de Girona, escriu que l'equip de Mitchell està desbocat, alliberat de la necessitat de sumar punts per salvar-se, i afegeix que aquest Girona ha demostrat que no té sostre i que si el té és ben capaç d'esparracar-lo. A l'esportiu Joel Sebastián afirma que Europa és la nova lluita del Girona gràcies a una nova victòria increïble que, com la del Real Madrid, entra als anals de la història del club gironí. El diari Ara, Jordi Bofill, escriu que el Girona ara mateix desitjaria que la Lliga no s'acabés mai, que s'ha convertit en un equip que no només hi creu, sinó que condiciona i domina els rivals, amb tots els jugadors tenint la seva quota de protagonisme. I Mundo Deportivo coincideix amb tots ells i escriu que amb la tercera victòria en 4 partits el Girona pot pensar seriosament en Europa, mentre que la Vanguardia afegeix que els de Mitchell es regalen el somni d'assolir una plaça a les competicions continentals. I també en parlen a Madrid. El Marc ho resumeix tot plegat amunt. El Girona sí que somia, mentre que el diari AS el focus és un altre. Diuen que amb el bon partit de Rodrigo Riquelme, el madrileny multiplica les seves opcions de tornar a l'Atlètic de Madrid.
Escoltem ara el comentari que signa el director i presentador del Superesports a RAC1 i col·laborador del Món a RAC1, Xavi Puig.
4 al Madrid, victòria a Sevilla i que vagin passant. El Girona ja pot deixar de mirar cap avall i pot mirar cap amunt. Ja és el tren dels 8 primers, prou a prop d'Europa per il·lusionar-se i prou lluny encara per continuar lluitant per ser-hi. Amb un Riquelme en nivell espectacular, un Tati en estat de gràcia i un treball defensiu col·lectiu admirable. Oh, Europa, 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 cantaven fa uns anys a la tele. I segurament Quique Cárcel, el director esportiu, té raó i la temporada que ve no tocaria jugar a Europa. Però només el fet de poder viure les últimes 6 jornades de Lliga amb aquest al·licient és un gran èxit del club gironí. L'ambició al vestidor hi serà, entre l'afició també hi serà, i el més important, però, l'any que ve, el Girona serà a primera. Si necessitarà passaport en regla o no, és el menys important. Una il·lusió, no l'objectiu.
19 minuts i les 9 en punt del matí, ens quedaran altres esports, haurem d'anar cap a Belgrat. Recordeu, avui Partizan, Real Madrid, i serà RAC1 en directe, i avui comença una nova jornada de Lliga intersemanal, jugant avui al Barça i el Real Madrid. Parlem també de les eleccions municipals, parlem dels Jocs Olímpics d'hivern. I a que no sabeu de qui et parlarem avui també. De Bruce Springsteen.
Jo sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, col, pastanaga i espinacs. Tinc el meu plat humano equilibrat. És un tema.
Les frites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya. Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ja queda molt poc. El pròxim 21 de maig torna la cursa diagonal d'Irguardia Urbana by Hyundai, amb un recorregut emblemàtic i accessible per a tothom. Inscriu-t'hi a entrenadir.cat/cursa. Viu una jornada esportiva espectacular i a més emporta't un welcome pack i samarreta esportiva d'Àsics de regal. No esperis més, vine a la cursa diagonal de Barcelona.
Ancien FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles. Ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Un bon pa acabat de tallar. Un bon tomàquet de penjar. Un bon oli d'oliva. Un polsim de sal. I al damunt, uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Benvingut a la prova pràctica del carnet de conduir. Em dic Carmen i sóc l'examinadora.
Bon dia, em dic Albert.
Bé, abans de començar l'examen, li vull dir que, per mi, és com si fos fill meu.
D'acord.
Genial, doncs posi la clau al contacte i comencem.
Extra Dia de la Mare de l'ONCE. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra-la ara. Extra Dia de la Mare de l'ONCE. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònia Oaf.
Tres quarts toques de nou, els sindicats culpen del caos en les oposicions de dissabte la decisió del govern de subcontractar aquestes proves una empresa privada. El secretari general de l'UGT, Camil Ros, compara el cas amb el de Ferrovial durant la pandèmia del coronavirus, a qui la Generalitat va encarregar el rastreig dels casos.
No és el primer cop que ens passa. Recordeu en el Covid, la gestió del Covid en una empresa subcontractada, per cert, Ferrovial. Aquesta cara vol anar a pagar impostos en un altre lloc. Per tant, el camí d'externalitzar, de privatitzar, porta la precarietat i el mal servei, i aquest cop aquesta empresa ha atemptat contra drets fonamentals de les persones treballadores que es presentaven en aquesta oposició.
Els sindicats asseguren que ara no és el moment de fer dimitir ningú, sinó de trobar solucions, i si es repeteixen exàmens abans de l'estiu, com va avançar RAC1, la UGT i Comissions Obreres exigeixen que les proves es facin amb les màximes garanties. El cas és que a les últimes hores s'ha destapat que l'externalització va ser doble. L'empresa Cegos, que va rebre l'encàrrec per valor d'1,5 milions d'euros, va delegar en una altra empresa, l'ETT Randstad, per controlar els que feien les proves. En concret, diversos usuaris de Twitter han aportat detalls de l'oferta de feina. Randstad oferia un sou de 50-80 euros per un contracte de dia únic dissabte passat. Demanava ser una persona atenta i amb bona comunicació i tenir facilitat per tractar amb els opositors. El cas és que amb aquesta selecció algunes de les persones a qui es van carregar la feina amb prou feines passaven dels 18 anys i no tenien cap experiència laboral. Els pròxims dies el govern obrirà una bústia per recollir les incidències de tots els afectats. I atenció, perquè la pressió fiscal es continua enfilant a Espanya i ja frega el 40%. Això vol dir que 4 de cada 10 euros que es mouen a l'economia espanyola acaben a la butxaca de les administracions públiques. El 2022 va ser el 38,7% del total, però aquest 2023 s'enfilarà un punt. fins al 39,7, segons les dades que avui publica el periòdico. De fet, la previsió és que la pressió fiscal continuï a l'alça els pròxims anys i arribi a fregar el 41% el 2026. Són dades del mateix govern d'Espanya que atribueix l'augment de la recaptació a la inflació, al dinamisme econòmic, a la lluita contra el frau i als nous impostos a la banca i a les empreses energètiques. Clam unànime el 1 de maig per l'augment de salaris. La bretxa que hi ha entre la inflació i els sous s'ha convertit en el cavall de batalla més important del Dia del Treball. Els principals sindicats reclamen a les empreses que reparteixin els beneficis i avisen la patronal COE que, si no pacta una pujada generalitzada de sous, convocaran mobilitzacions abans i després de l'estiu. A la tarda, a vora d'unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van sumar a la manifestació que convocava la taula sindical, que engloba, entre d'altres, la CGT o la Intersindical. En acabar la marxa, un grup de manifestants va trencar vidres i van fer pintades en botigues de multinacionals i bancs entre la plaça de Catalunya i la Rambla. A Tarragona, Girona i Lleida, els treballadors també van sortir al carrer per demanar augments de sous. A Tarragona i Girona demanen millorar les condicions laborals dels treballadors del sector del turisme. I a Lleida se centren a la campanya de la fruita. La van seguir Esteve Giral, Bàrbara Julve i Julen Andrés.
A Tarragona, prop d'un miler de treballadores i treballadors es va manifestar ahir pels carrers del centre de la ciutat al bo del migdia. Els sindicats majoritaris exigeixen apujar els salaris, baixar preus i repartir els beneficis de les empreses entre els seus empleats, tot plegat per fer front a l'alta inflació. Crítiques també a les condicions laborals, diuen els sindicats, que abusives en sectors clau a la demarcació de Tarragona, com és el cas del turisme. Joan Llort és el secretari general de l'UGT a Tarragona.
Es diuen els empresaris que no troben treballadors perquè incompleixen condicions laborals de convenis, incompleixen condicions de contractació i a més hi ha una explotació laboral que treballen moltes més hores del que els hi pertoca.
També es va deixar veure a la Rambla Nova i al centre de Tarragona el conflicte obert a Iqoxe, a la indústria petroquímica, on denuncien els sindicats per persecució sindical i falta de seguretat.
A Girona, un miler de persones van clamar contra la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i l'enriquiment de les empreses a costa dels treballadors. El sector turístic, una de les principals activitats a la demarcació, va ser especialment el blanc de les crítiques. Tot i que la reforma laboral ha portat un 50% més de contractacions, continua havent-hi temporalitat i precarietat. Maxi Rica és el secretari general de Comissions Obreres a les comarques de Girona.
No pot continuar com està. O sigui, és un sector absolutament desregulat, on la visió de l'empresari és fer negoci a costa de lo que sigui. Quan parlem de turisme responsable, hem de posar les persones al ben mig de les polítiques a desenvolupar.
Quan la capçalera va arribar a la plaça del Bisbe, van llançar bombes de fum lila per subratllar les reclamacions feministes en favor de la igualtat laboral.
A Lleida, davant la situació de sequera i el tancament dels canals, els sindicats volen evitar l'efecte crida, ja que no hi haurà feina per les persones que vindran a buscar-la i reclamen ajuts pels pagesos. En parla la secretària general de Comissions Obreres a Lleida, Cristina Rodríguez.
La Generalitat haurà de compensar el que no es podrà acollir, perquè no són els pagesos no colliran, sinó que tindran pèrdues, i per tant aquí la Generalitat ja ho ha avançat, suposo que els donaran ajudes, i veurem com es desenvolupa tot. Aquí vindran molts treballadors que vindran i no trobaran feina. Per tant, ojo a no fer efectes crida, perquè si no hi ha feina, doncs això, no? Hem de ser una mica curosos.
A més, des d'UGT també fan incís en les condicions de treball i els contactes que tenen els temporers, situant el punt de partida en el sou mínim interprofessional.
Mentrestant, a França hi va haver una nova jornada històrica contra la reforma de les pensions amb gairebé 800.000 manifestants als carrers. Els sindicats han convertit l'1 de maig en una altra mostra del malestar social a França per l'augment de l'edat de jubilació. També va, però l'èxit d'aquesta convocatòria va quedar en un segon pla pels greus aldarulls que hi va haver a París i altres ciutats del país amb escenes d'enorme violència. Hi ha 300 detinguts i més de 100 policies ferits. I a Itàlia, la ultradretana Giorgia Meloni ha sorprès convocant un Consell de Ministres el Dia del Treball i aprovant un seguit de mesures que afecten el mercat laboral i que han incendiat els sindicats, entre les quals elimina la renda mínima de ciutadania, facilita els contractes temporals i rebaixa l'IRPF dels que cobren menys de 35.000 euros anuals durant mig any. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la cap d'economia de l'ACN i col·laboradora del Món RQ, Laura Pous.
Els preus han pujat tant que és com si a tots plegats ens haguessin retallat el sou de forma encoberta més d'un 5%. Així que no és d'estranyar que ahir als carrers, pel 1 de maig, tots els sindicats coincidissin en reclamar a la patronal que pugi salaris. No seria cap regal. A la pràctica es tracta simplement de recuperar el poder adquisitiu perdut. Si abans amb 100 euros omplies el carro del súper i ara te'n calen 170 i a la feina et paguen el mateix, ets una mica més pobre. Malauradament, cada vegada hi ha més gent que treballa i no arriba a final de mes. Treballadors pobres. La inflació desbocada desvirtua l'increment del salari mínim, per exemple, i esgarrifa pensar com seria la situació sense aquestes millores. Els treballadors ahir van fer un avís per navegants, o millors sous o conflicte. Si la negociació no es recondueix abans de l'estiu, la tardor pot ser calenta.
7 minuts i les 9. Ahir, durant la tertúlia del Món a RAC1, en ple dia 1 de maig, vam tenir una convidada sorpresa. Aitana Iglesias Montero, la filla petita de Pablo Iglesias i Irene Montero. En plena conversa a la tertúlia sobre la sequera, el politòleg agafa la paraula i, de cop a mitja intervenció, se sent una veu de fons, una veueta, que diu: "Hola, papà." A partir d'aquí, un gran moment de ràdio en directe. Escolteu.
Quien monta una empresa de telecomunicaciones o de energía o de gestión del agua no lo monta con la intención de hacer el mundo...
Papá.
Perdona, mi amor, que estoy en la radio. Ay, Aitana, que papá está explicando una cosa en la radio.
Esto es una enmienda. Esto es una enmienda a la totalidad.
Totalmente.
¿Qué digo, Aitana?
¿Me dejáis un segundo que la llevo con...
Sí,
con la abuela? ¿Me dejas terminar, amor? Gracias, Aitana. En fin.
Yo creo, Pablo, que esto lo tenías preparado, ¿eh? Esto lo tenías preparado, Pablo.
No, no, de verdad que no me estarás
no, no.
Ahora todo.
¡Un beso!
Te doy un beso, mi amor. Gracias. En fin.
Bueno, diu, hi va haver petó, i tot i que no és gens fàcil, Pablo Iglesias va aconseguir reprendre el fil. Alejandra de Rojas, la suposada filla secreta de Joan Carles I, nega taxativament que el rei emèrit sigui son pare. La aristòcrata i influencer ha fet un comunicat que ha enviat a l'agència EFE en què diu categòricament que totes les informacions publicades no hi ha un pam de cert. Unes informacions que surten del llibre King Corp, l'imperio nunca contado de Juan Carlos I. És la primera vegada que Alejandra de Rojas parla sobre el tema després que l'entorn del rei emèrit ja desmentís la informació. L'aristòcrata diu que no descarta emprendre accions legals contra els autors i els mitjans que l'han difós. Alejandra de Rojas atribueix tot el que s'ha dit sobre ella a una campanya de publicitat per vendre el llibre com a objectiu. 5 minuts i les 9, el president de l'Aragó, Javier Lambán, no es dona per vençut i no renuncia que es facin uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu. Això sí, amb les seves condicions. Lambán ha proposat que reprenguin les converses amb Catalunya i afegint-hi també a Navarra, partint d'un full en blanc, és a dir, de zero. La proposta la va fer arribar per carta al febrer al president aragonès i a la presidenta de Navarra, Maria Chivite. El president de l'Aragó vol que, si reprenen les negociacions, es deixin les coses clares des de bon començament, ja que, a parer seu, ha de ser una candidatura de tot el Pirineu igualitària, independentment de les instal·lacions que hi ha a cada territori. A partir d'avui ja no es podrà accedir a la zona dels búnquers del Carmel a Barcelona a la nit, tampoc per veure-hi la posta de sol. Aquest vespre entrarà en funcionament la tanca de 2 metres que l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat al voltant de les antigues bateries antiaèries. El govern de Colau espera que aquesta mesura posi punt i final a les aglomeracions i les festes il·legals fins a altes hores de la matinada. Una part del veïnat d'aquesta zona, però, està en contra d'aquesta tanca. Creuen que no servirà absolutament per res per intentar aturar la massificació. Avui, si entreu a Twitter, Instagram o TikTok, us fareu farts de veure els models que els famosos han lluit aquesta matinada a la Met Gala, l'esdeveniment benèfic que es fa cada any a Nova York per recaptar fons pel Costume Institute del Museu d'Art Metropolità, el Metropolitan. La consigna era homenatjar Karl Lagerfeld, el dissenyador mort fa 4 anys i que va treballar per Chanel, per Chloé o per Fendi. Supermodels com Carla Bruni, Gisele Bündchen o Naomi Campbell han portat vestits vintage de Chanel i actrius com Nicole Kidman, Margot Robbie o la cantant Dua Lipa també han lluït models dels 90 de la marca, igual que Penélope Cruz, que ha estat una de les grans anfitriones de l'esdeveniment. Entre els looks més cridaners i diríem que impossibles, hi ha hagut el de l'actor Jared Leto, que anava disfressat de gat i era impossible saber qui era. Lady Gaga també anava caracteritzada com un gat, però de manera més discreta, i el raper Lil Nas X anava pràcticament despullat i pintat de dalt a baix amb purpurina platejada. La Filarmònica de Berlín, una de les orquestres més populars del món, va actuar ahir a la Sagrada Família de Barcelona al costat de l'Orfeó Català en un concert memorable. Això que sona és el Sanctus de Mozart, la missa de la coronació que va emocionar les 2.000 persones que ho van viure dins de la basílica, mentre desenes de milers d'espectadors ho van poder seguir per la televisió pública alemanya o a través de la 2 de televisió espanyola. Els 60 músics de la Filarmònica de Berlín, acompanyats del centenar de membres del cor de l'Orfeó Català, van desafiar l'acústica del temple per fer aquest espectacle sota la batuta del director Kirill Petrenko. És tradició que cada 1 de maig la Filarmònica de Berlín esculli alguna localitat d'Europa per fer un d'aquests grans concerts, i aquest any ha triat Barcelona. D'aquesta manera, i després dels 2 concerts de Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic, la ciutat culmina un cap de setmana de grans esdeveniments. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Les obres al Camp Nou i el trasllat del Barça a l'Estadi Olímpic la temporada que ve perjudicaran la programació de grans concerts a Barcelona el 2024. És l'alerta que fan els grans productors musicals. Els partits del Club Blaugrana a Montjuïc impediran que s'hi facin concerts, i no només a l'estadi, també al Palau Sant Jordi. Així ho alertava al món a RAC1 el responsable de The Project, Tito Ramoneda.
Afectarà, i no només pels concerts de l'Estadi Olímpic, sinó pels propis del Palau Sant Jordi, perquè els dos equipaments estan a metres de distància, i evidentment el que és impensable és la celebració d'un concert al Palau Sant Jordi i un partit de futbol del Barça. I evidentment que estem preocupats.
De fet, aquest estiu ja començaran els preparatius perquè el Barça pugui jugar a Montjuïc quan comenci la Lliga. L'esperança del sector musical és que el futur Camp Nou també es converteixi en un gran espai per grans concerts a Barcelona. Tot plegat després de l'èxit dels 2 concerts de Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic, i que aquest espai es converteixi en els pròxims mesos en l'epicentre de grans concerts de l'estat. Coldplay actuarà 4 nits consecutives a finals d'aquest mes, Beyoncé durà el seu show el 8 de juny, Harry Styles hi farà parada el 12 de juliol i The Weeknd el 20 de juliol. Per cert que avui en el seu article al diari Ara, la Mònica Planes repassa el gran descuit a gairebé totes les cròniques de les televisions de Madrid que van fer dels concerts de Bosch a Barcelona, en l'excepció del Telediari de Televisió Espanyola, que dissabte va fer una crònica completa del concert. La resta de canals van escapar de la salutació inicial del Bosch. Va començar amb un bona nit Barcelona, bona nit Catalunya.